tarda. Ara són les dues del migdia. El govern espanyol diu que no sap res dels contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia durant els moments més àlgids del procés. Així ho ha assegurat avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després que ahir el Parlament Europeu instés a investigar el que es coneix com a cas Volkov o com la trama russa del procés.
A mí no me consta, pero donde deben de constar en su caso es en la institución que es la encargada de la investigación.
El mateix Carles Puigdemont ja ha reaccionat a aquestes paraules de Marlaska, dient que qualsevol estat democràtic emprendria accions legals contundents per enviar a la presó als autors intel·lectuals i a tots els pensadors d'aquesta trama. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta trama russa és la pedra a la sabata també per a la llei d'amnistia.
I ho és, perquè alguns investigats per aquest cas podrien quedar fora de l'amnistia si acaben jutjats. Avui un dels investigats ha parlat públicament. És l'empresari Víctor Tarradellas, exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya i proper a Carles Puigdemont, que ha dit que sí que hi van haver contactes amb Rússia, però que van ser una anècdota i res tenen a veure amb els contactes que es diu a la instrucció d'aquest cas, que apunta que els contactes amb Rússia eren per demanar 10.000 soldats per quan es declarés la independència.
La trama russa que agafa, doncs, protagonisme una altra vegada aquest divendres, després, com dèiem, de la petició que ahir feia el Parlament Europeu, que demana una investigació efectiva a Espanya pels suposats vincles entre l'independentisme i Rússia. A tot plegat, també sobre el procés, l'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament la causa contra l'exlíder de la CUP, Anna Gabriel.
I ho fa després que Vox, que exercia d'acusació popular, no s'hagi pronunciat més. El 18 de gener del 2023, el Suprem va enviar Gabriel a judici per desobediència, però va traslladar la causa a l'Audiència de Barcelona. Un cop rebuda aquesta causa, l'Audiència va instar les parts a fer els seus posicionaments, però Vox no ha dit res.
I aquest divendres també és notícia que, després d'una setmana de mobilitzacions dels pagesos, per, entre d'altres, queixar-se per l'excés de burocràcia, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha anunciat que la finestreta única perquè els pagesos facin tràmits amb l'administració de manera més fàcil estarà operativa a finals del mes de març.
Avui els pagesos només s'han manifestat al Berguedà, on han aprofitat una visita de la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, per reclamar al govern fets i no paraules.
Mentrestant, al Parlament de Catalunya avui hi ha hagut nova sessió de declaracions a la comissió que investiga els abusos sexuals. Hi han comparegut membres del bisbat de Solsona, que han defensat la feina que ja ha fet l'Església per investigar i reparar aquests abusos i demanen que es vagi més enllà.
I m'agradaria, doncs, que aquestes investigacions i aquests treballs que s'han de dur a terme, doncs, fossin en molts més àmbits i no només dintre de l'Església Catòlica.
Són declaracions de la delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell. I avui a la xarxa de Rodalies, nou dia de vaga dels treballadors de Renfe, això sí, sense gaires afectacions.
Es que normalmente siempre falla casi todos los días.
Cuando llego a la estación he oído hay huelga hoy y tal, pero después yo he llegado y mi tren ha pasado a su hora.
Perquè el servei és pèssim, eh? Si el servei ja anés bé, com ha d'anar, la vaga la notaria.
La vaga de trens encara dura, de fet, acaba avui a les 11 de la nit.
De moment s'estan complint els serveis mínims, que a aquesta hora són del 33%, és a dir, només passa un de cada tres trens. Aquesta tarda, en hora punta, des de les 5 i fins a 8:45, s'amplien aquests serveis mínims fins al 66% del servei. La vaga està convocada per Comissions Obreres, però, segons Renfe, només ha tingut un seguiment que no arriba al 3%.
I després en els esports.
Sortir líders del Bernabéu seria molt especial per nosaltres.
Més que 3 punts es decideixen demà al Santiago Bernabéu. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Real Madrid i Girona es veuran les cares en un dels duels més esperats de la temporada. Qui guanyi serà líder de primera divisió. El Barça s'ho mira de reull, esperant poder retallar punts alguns dels dos de dalt. Rep el Granada diumenge a les 9 a Montjuïc.
I mentrestant, el Barça femení ja sap que jugarà contra l'Atlètic Club les finals de la Copa de la Reina.
No hi haurà finalment derbi basc. Barça i Atlètic Club de Bilbao han quedat emparellats a la primera semifinal, mentre que Real Societat i Atlètic de Madrid ho han fet a la segona. L'anada, 6 i 7 de març, amb un Barça que torna a partir com a favorit.
I en la plana cultural avui s'ha publicat el nou disc dels Ginestà. Es diu Vida Meva, inclou 13 noves cançons i el presentaran en directe el mes d'abril a Girona en el marc del Festival Estrenes. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana de Carnaval a molts punts de Catalunya. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut pluges aquestes últimes hores, unes precipitacions, les més importants, que han afectat sobretot les comarques del sud de Catalunya. Es preveu que quan acabi aquest episodi de pluges pugui haver-hi quantitats acumulades de 20-30 litres cap a les comarques de Tarragona, una pluja molt benvinguda. De cara a les properes hores, doncs, ha de continuar plovent a les comarques del nord i també comarques del nord-est, però de forma cada vegada més minsa. Les pluges de Girona, molt poca cosa, aquest matí 4 gotes, i de cara a la tarda pot fer alguna gota més, però vaja, podríem dir que aquesta tarda tenim un impàs en el sentit que tindrem moltes més clarianes. D'altra manera, aquest vespre s'hi torna a posar. Començarà a ploure aquesta nit a les comarques del sud de Tarragona i durant la matinada les pluges tornaran a escombrar tot Catalunya. No seran molt importants. Baixaran les temperatures, tarda una mica més fresca que en dies anteriors. Demà dissabte, al matí, precipitacions a les comarques de Girona i també ruixats al nord de Barcelona. Nevarà al Pirineu, al vessant nord per damunt dels 1.000 metres a última hora del dia, al vessant sud al voltant dels 1.500 a 1.200, baixant aquesta cota de neu. I el vent de mestral protagonista a les comarques del sud i del centre, per tant, cada vegada amb més clarianes a les comarques de Tarragona. Temperatures demà que baixen respecte a les d'avui. I els ruixats, com dèiem, sobretot cap a Girona. Diumenge tindrem nevades al matí al vessant nord del Pirineu i a la tarda algun ruixat dispers cap a les comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona, amb temperatures més baixes i amb vent de mestral que serà fora als dos extrems del país.
Gràcies, Jordi. De fet, Protecció Civil ha activat ara fa uns minuts l'alerta del Pla Vencat per fortes ratxes de vent. Ens ho explicava en Jordi Miralles, a la meitat sud del país. L'episodi ha de començar al matí de demà dissabte i es preveu que s'allargui a la matinada i matí també de diumenge, sobretot en comarques del Camp de Tarragona, el Penedès, inclús això, la costa del Garraf. Dit això, ara passen gairebé 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La investigació de la trama russa del procés als contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia és una quimera. El cas porta temps encallat a la justícia sense que hi hagi cap resultat clar i avui el govern espanyol, per boca del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no li consta cap contacte de l'independentisme amb el Kremlin.
L'endemà que el Parlament Europeu aprovés una resolució que demana que s'investiguin els hipotètics vincles entre l'independentisme i Rússia, el govern espanyol ha afirmat en una entrevista a Televisió Espanyola que no té constància d'aquests contactes.
Bueno, pues decir, a mí no me consta, pero donde deben de constar en su caso es en la institución que es la encargada de la investigación de cualquier circunstancia, que en este caso, como en otros, son los órganos judiciales y la fiscalía de nuestro país.
La suposada trama russa del procés s'ha convertit en una de les principals pedres a la sabata de la llei d'amnistia que els socialistes encara negocien amb Junts per Catalunya al Congrés. I és que Junts vol evitar que, si els jutges insisteixen en aquesta trama, els encausats quedin fora de l'amnistia per un delicte d'alta traïció.
A tot això, el Partit Popular diu que Marlaska ha fet aquestes declaracions per evadir els problemes que té l'Estat i els vincles del PSOE amb el moviment independentista. S'hi ha referit aquest migdia des de Catalunya el portaveu del Partit Popular, Elías Bendodo.
Es una cortina de humo y son declaraciones de huida hacia adelante cuando el ministro Marlaska tiene problemas muy graves que resolver y evidentemente dar una patada a los balones hacia adelante no resuelve los problemas que tiene la reivindicación de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y las agresiones que se han sufrido por parte de distintos dirigentes o socialistas o que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez.
El mateix Carles Puigdemont també ha reaccionat a les paraules de Marlaska, dient que qualsevol estat democràtic emprendria accions legals contundents per enviar a la presó els autors intel·lectuals d'aquesta trama. Ho ha dit a través de les seves xarxes socials.
Després de la votació d'aquest dijous al Parlament, l'expresident de la Generalitat i també eurodiputat de Junts ja va negar en un comunicat que hagi existit cap connivència amb el règim de Putin. També està convençut que res de tot això estaria passant si Alberto Núñez Feijóo hagués arribat a la Moncloa. De fet, textualment, Puigdemont va escriure que si Junts hagués fet president a Feijóo, ara no s'estaria parlant de tota aquesta trama russa.
Tornant en aquesta trama, un dels investigats per aquest cas Volhov, l'empresari Víctor Tarradellas, proper a Puigdemont i exdirigent també de Convergència Democràtica, ha explicat que si en algun moment van tenir contactes amb Rússia, va ser una simple anècdota.
En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que l'independentisme es va reunir amb representants de molts països, inclús els Estats Units i Alemanya, per explicar el procés independentista. En una ocasió van tenir un contacte també amb Rússia, però no va anar més enllà i res té a veure amb el que es diuen els autos del jutge que instrueix aquesta causa.
Fins i tot amb el president Mas, amb el president Puigdemont, s'hi reunia moltíssima gent que nosaltres doncs podíem creure que era interessant de parlar, sempre en base a el que era el procés d'independència català, un procés pacífic. En aquest moment més convuls, si tu vols, no és el punt àlgid, sinó és el més convuls per mi, hi va haver aquesta reunió, que després ja es va veure que va quedar en res, en pura anècdota.
Tarradellas ha resumit que es van celebrar moltes altres reunions durant aquells anys sempre vinculades al procés pacífic independentista.
I canviant completament de qüestió, però també relacionat amb el procés, l'Audiència de Barcelona ha arxivat de forma definitiva la causa contra l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, pel referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet després que Vox, que exercia d'acusació popular, no s'hagi pronunciat més.
El 18 de gener del 2023, el Suprem va enviar Gabriel a judici per desobediència, però va traslladar aquesta causa a l'Audiència de Barcelona, ja que ella ja no era forada. Gabriel va tornar a l'estat el 18 de juliol i va comparèixer davant del magistrat Pablo Llarena, que la va deixar aleshores en llibertat. Un cop rebuda la causa, l'Audiència de Barcelona va instar les parts a fer els seus posicionaments. Vox no ha presentat cap escrit al respecte, mentre que la Fiscalia i la Defensa van demanar l'arxivament en considerar que els fets no eren constitutius de delicte.
I en aquest sentit, en un missatge a les xarxes socials ara fa pocs minuts, Anna Gabriel ha reaccionat a aquest arxivament, assegurant que li queda una sensació agredolça, ja que la repressió i la persecució política segueix ben viva contra moltíssimes persones de Catalunya.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts, marxem al Parlament de Catalunya, on el bisbat de Solsona ha defensat avui la feina que ha fet l'Església per investigar i prevenir els casos d'abusos sexuals a menors i ha tornat a insistir davant la comissió de la Cambra Catalana que els investiga que vagin més enllà. És a dir, que la investigació no se centri només en els casos que han passat a l'Església.
La delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del bisbat de Solsona, Clara Carbonell, ha explicat davant aquesta comissió la feina que s'ha dut a terme des del bisbat de Solsona per trobar possibles casos d'abusos, així com també de prevenció. En el seu cas, no hi ha cap denúncia interposada, però s'han analitzat arxius des del 1930 i s'ha conclòs que hi van haver dos possibles casos d'abusos a menors per part de dos mossens que ja han mort. Per això ha apuntat que no han pogut anar més enllà. Tot i això, ha posat també en valor que s'ha demanat perdó a les víctimes i que aquestes ho han agraït.
I és que Carbonell ha dit que les dades mostren que un de cada cinc casos d'abusos és intrafamiliar i ha destacat la importància de crear entorns segurs per als menors en qualsevol context. És per això que ha plantejat que la feina d'investigació d'aquesta comissió vagi més enllà.
Sabem que la majoria dels abusos s'estan donant intrafamiliarment, com podem ajudar sobretot a que estiguin segurs i que aquests infants trobin en nosaltres i en els adults prou confiança i seguretat per dir: m'ha passat això. I m'agradaria, doncs, que aquestes investigacions i aquests treballs que s'han de dur a terme, doncs, fossin en molts més àmbits i no només dintre de l'Església Catòlica.
D'altra banda, des del bisbat han explicat que s'ha elaborat també un protocol que posa el focus en la prevenció i en les bones pràctiques. Més coses canvien també completament de qüestió. La simplificació burocràtica per als pagesos que impulsa el govern català està enllestida a finals del mes de març. Així ho ha avançat avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després que aquesta setmana protestessin al sector ramader i agrícola del país, on es queixaven precisament d'aquest excés de burocràcia.
Tal com va explicar el president Pere Aragonès, el govern preveu crear una finestreta única perquè pagesos, ramaders i productors puguin fer tràmits amb la Generalitat de manera més senzilla. Són declaracions del conseller Mascort a Ràdio Nacional.
De manera que entrant allà tindran tot el que ells necessiten del departament. Ara avui tenim tot repartit en 14 aplicacions diferents. No? Això no dic que no tingui raó de ser. Com que s'han anat fent ara aquesta, ara l'altra, era normal que passés. Ho centralitzem tot en un portal únic. D'entrada farà més fàcil l'accés al departament, a la informació i a les seves relacions amb el departament.
El conseller també ha assegurat que hi està treballant des de molt abans de les protestes d'aquesta setmana. En aquest sentit, ha comentat que la versió beta ja està finalitzada des del passat 31 de desembre i ara els usuaris l'estan provant.
A tot això, avui els pagesos han tornat a sortir al carrer, això sí, a petita escala. S'han centrat les protestes a Casserres, al Berguedà, on un grup de pagesos amb els seus tractors ha rebut a la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, que avui es reuneix amb alcaldes de la zona per presentar-los l'avantprojecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals de Catalunya.
De fet, sobre aquesta qüestió, els pagesos li han recriminat a Vilagrà que aquest estatut s'hagi elaborat sense tenir en compte el sector ramader agrícola d'aquestes zones rurals. Ho explica el pagès Eduard Lladó.
El que sí que sabem que amb el preàmbul que es pretén exposar aquí no surt ni ramaderia, ni pagès, ni agrari, i creiem que hi ha de ser-hi.
Per això li han traslladat a la vicepresidenta del govern que volen fets i no paraules i que el govern no llanci pilotes fora perquè hi ha reclamacions al sector que sí que es poden solucionar des de Catalunya.
I encara sobre aquests pagesos, segur que recordareu que jo us explicàvem que tots els partits, menys PP i Vox, van signar un document que es comprometien a fer-los costat amb les seves reivindicacions, com són instar el govern a posar-los menys restriccions d'aigua, pagar-los els ajuts pendents i reduir la burocràcia. Doncs bé, avui el PP ha dit que finalment sí que s'hi sumarà. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El paper del PP al conjunt d'Espanya contrastava amb el paper del partit aquí a Catalunya, que ahir no es va reunir amb els pagesos del Parlament ni tampoc va signar l'acord que van tancar la majoria de partits amb el sector. Doncs bé, avui el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha explicat que ahir no es van reunir amb els agricultors perquè alguns dels representants els van vetar, però que estan al seu costat.
Dos o tres persones a títol individual doncs deien que no volien reunir-se amb el Partit Popular. I com que a nosaltres no ens dediquem a donar saltets per sortir a les fotos, doncs, escolta, respectem la voluntat d'aquestes persones, però que signarem aquesta proposta de resolució. O sigui, no només la votarem, sinó que la fem nostra.
La proposta segur que tirarà endavant perquè amb el sí del PP tots els partits menys Vox hi donen suport. Amb tot, la pilota serà sobre la taulada del govern, que és qui té competències per flexibilitzar les restriccions per la sequera, pagar els ajuts i fer més senzills i àgils els tràmits burocràtics.
Gràcies, Judit. De fet, sobre aquesta sequera, els enginyers industrials de Catalunya aposten per crear una xarxa d'abastiment d'aigua interconnectada a tot el país que permeti fer servir l'excedent d'aigua per ser solidari amb altres comarques on els falti precisament aquest bé. Una xarxa que es faria servir només en una situació d'extrema necessitat.
Caldria...
Així ho ha dit avui en declaracions a Ràdio Estel Lluís Godé, president del grup de treball d'aigües d'enginyers industrials de Catalunya, que aposta per una espina dorsal de xarxes d'aigua connectades entre si.
Caldria, sense incrementar ni un litre més al cabal concedit de Celebre, tenir les xarxes a tot Catalunya interconnectades, de manera que quan sigui necessari pugui venir aigua a l'àmbit metropolità des de l'Ebre o a l'inrevés.
A més, d'aquesta xarxa global catalana, Godí aposta per accelerar la dessaladora de la Tordera i la del Foix.
D'altra banda, el Port de Tarragona ha iniciat ja els treballs d'adequació d'una canonada que permetria, si acaba sent necessari, omplir vaixells amb aigua per portar-la cap a Barcelona.
En concret, es tracta d'una canonada d'uns 900 metres de longitud que té la capacitat d'omplir un vaixell de 20.000 metres cúbics en 12 hores. Aquesta canonada connecta el moll de Rioja del Port de Tarragona amb la xarxa general d'aigua gestionada per l'empresa municipal d'aigües de Tarragona.
Més coses, matí de divendres amb una nova vaga dels treballadors de Renfe convocada per Comissions Obreres que no ha tingut gaire afectació pels usuaris.
Es que normalmente siempre falla casi todos los días.
Cuando he llegado a la estación he oído hay huelga hoy y tal, pero después yo he llegado y mi tren ha pasado su hora.
Perquè el servei és pèssim, eh? Si el servei anés bé com ha d'anar, la vaga la notaria.
De fet, la jornada d'aturades del servei ha tingut un seguiment en el torn de nit i del matí que no arriba al 3% de la plantilla, segons ha informat des de Renfe.
Els usuaris que acostumen a agafar el tren cada dia han explicat que estan acostumats als retards i per això no han notat especialment la incidència d'aquesta vaga. Alguns usuaris inclús han afirmat que han pogut seure més bé que altres dies perquè la gent s'ha buscat altres opcions per arribar al seu destí. Durant el matí, fins a 9:45 han circulat el 66% dels trens. A aquesta hora, els serveis mínims són del 33% i entre les 5 de la tarda i 8:45 d'aquest vespre també hi haurà uns serveis mínims del 66%.
La vaga, com dèiem, l'ha convocat Comissions Obreres, que reclama la jornada de 35 hores a DIF i eliminar les categories per entrar a treballar a Renfe. La vaga s'acaba avui a les 11 de la nit. Aquesta vaga se li ha afegit avui també als retards que han patit les línies que circulen entre Tarragona i Reus provocats per un tall de fibra òptica, segons ha informat a DIF. El tall s'ha produït entre Bifurcació, Vilaseca i Reus. En alguns punts han superat els 20 minuts aquests retards. I atenció encara en l'àmbit laboral, perquè finalment no hi haurà acomiadaments forçats a telèfon perquè l'empresa ha rebut més sol·licituds de treballadors que volen acollir-se a l'expedient de regulació d'ocupació de les que havia plantejat l'empresa.
En concret, Telefònica havia acordat una retallada de plantilla de 3.421 treballadors, però fins a 3.640 persones s'hi han adherit finalment de manera voluntària. L'operadora ha decidit acceptar 3.393 peticions, fet que deixa menys de l'1% de vacants.
I atenció a aquesta notícia perquè el Servei Català de la Salut ha indemnitzat amb 1,5 milions d'euros una família per la paraplegia i altres seqüeles greus que pateix el seu fill a causa d'una infecció que se li va causar per una negligència mèdica quan l'operaven a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'any 2019, el Luca, que aleshores tenia un any, va ser operat per fer-li baixar el testicle dins l'escrot, una cirurgia senzilla i ambulatòria, però que poques hores després va ingressar amb una infecció que li afectava tot el cos.
Sí, l'advocada de la família, Luisa Blanco, afirma que en l'anestèsia es va inocular al Luca un bacteri d'origen intestinal i que, a més, va patir un retard diagnòstic de la infecció un cop ja estava a l'UCI Blanco. També ha afirmat que les indemnitzacions, en aquests casos, mai acaben compensant.
Amb aquests temes no hi ha indemnització que indemnitzi aquests danys. Us imagineu quan Luca tingui 30 anys i pensi que mai ha caminat, que ell anava al metge a fer-se una cirurgia banal, una cirurgia menor...
Els pares del nen han acceptat la indemnització perquè el Luca necessita moltes cures i també molts tractaments que suposen una despesa molt important i que la família no podia seguir assumint.
Canviem de qüestió, però encara en salut. Ha afirmat que s'han reduït les llistes d'espera a l'atenció primària i a les visites amb els especialistes. El pla que ara fa un any va posar en marxa el departament ha servit per recuperar el ritme d'atenció als pacients i tornar-lo a situar al nivell de l'any 2019, just abans de la pandèmia. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, fa un any Ràdio Estel publicava en exclusiva que hi havia més de 461.000 persones esperant una primera visita amb un especialista, més de 160.000 pacients pendents d'una prova per saber el seu diagnòstic i gairebé 184.000 esperant que els operessin. Unes llistes d'espera que havien augmentat en comparació amb les xifres d'abans del coronavirus. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut va posar en marxa un pla per accelerar l'atenció dels pacients. Un any després, el conseller de Salut, Manel Balcells, el valora així.
Globalment, per això, tenim la satisfacció de dir que tot el pla d'accessibilitat ha servit. I ha servit tant a la primària com a les proves complementàries com a les intervencions quirúrgiques. Tinguent en compte un altre element molt important, que és que s'ha incrementat molt, molt l'activitat. És a dir, en el 2023 s'han fet 2 milions de visites més a la primària.
Per millorar encara més l'atenció a primària, s'impulsarà la programació per motius. A través de la intel·ligència artificial, aquest sistema vol aconseguir que quan una persona demana una visita, sigui directament atès pel professional que ho necessita, sigui el metge de família, l'infermera o un especialista. El sistema també farà que les persones que necessiten atenció amb urgència siguin ateses en com a màxim un dia després de demanar la visita. D'aquesta manera es vol ajustar la càrrega dels metges i aconseguir que tots els pacients sempre siguin atesos pel mateix professional, de manera que tingui un millor seguiment de l'historial.
Gràcies, Pau. Anem ara a Barcelona, on en només un any les denúncies per pintades i grafitis a les parets s'han duplicat. Davant l'augment d'aquest tipus de vandalisme que embruta façanes, immobiliari i públic, l'Ajuntament s'ha posat les piles i començarà a fer un seguiment dels seus autors per localitzar-los i poder-los multar. També s'ha posat en marxa ja el nou contracte de neteja d'aquestes pintades.
A la neteja de pintades s'hi destinen 16 milions d'euros i a partir d'ara hi haurà 36 equips netejant tota la ciutat. El nou contracte de neteja incorpora un programa per identificar els autors d'aquestes pintades. Es posarà en marxa el mes d'abril i ajudarà a reconèixer les pintades d'un mateix autor. Seran els equips de neteja sobre el terreny els que faran fotografies dels tags i després, a través d'un programa informàtic, es podrà determinar com es mouen aquests autors per l'espai públic. L'aplicació també estarà a disposició de la Guàrdia Urbana per facilitar la identificació dels grafiters. Les multes per aquests actes vandàlics oscil·len entre els 500 i els 600 euros si afecten al patrimoni de la ciutat.
I encara a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda internacional relacionada amb una trentena de robatoris a l'àrea metropolitana. Hauríem comès una desena d'assalts, però els investigadors el relacionen també amb una trentena de casos que encara s'estan investigant.
La banda havia entrat a Europa el mes de novembre, provinent de Sud-amèrica i amb visat de turista. Un cop aquí feien servir cotxes i també habitacions de lloguer per moure's pel territori. També tenien llogat un magatzem a l'Hospitalet de Llobregat que funcionava com a centre logístic d'aquesta banda. Fora de Catalunya, havien actuat al País Basc i també a París, Zúric, Milà, Hamburg i al sud de França.
I encara també als jutjats, la Fiscalia ha demanat 16 anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment una menor a Cunit, al Baix Penedès. Va passar l'any 2021 quan, segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, l'investigat va demanar a la jove que ballés amb els pantalons i roba interior abaixats a canvi de 2 euros mentre la cuidava al seu domicili.
La noia, amb una discapacitat d'un 33%, hi va accedir en un moment en què l'agressor li hauria fet aquests tocaments. L'acusat es troba en presó provisional des del març del 2022, després que la mare ho denunciés. La Fiscalia també li reclama una indemnització de 15.000 euros de responsabilitat civil. El judici ha de començar el pròxim 16 de febrer.
I per últim, també els jutjats tarragonins. L'Audiència de Tarragona ha absolt els dos policies locals de Vilaseca que estaven acusats de tortures i d'intent d'assassinat a un home. La jutgessa diu que no hi ha proves que demostrin els fets.
Una causa que remunta al 2013, quan un home hauria estat apallissat en una discoteca de la Pineda. Setmanes després, la víctima va afirmar haver rebut una nota anònima on s'apuntava que les ferides van ser causades per aquests dos agents. En el cas, també han quedat absolts l'Ajuntament de Vilaseca com a possible responsable civil dels danys a l'home i, aleshores, cap de la policia local, que va arribar a anar a judici, però que a l'inici de la vista el fiscal va retirar l'acusació de falsedat documental i encobriment.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva, tota l'atenció. Demà s'ha posat el Santiago Bernabéu, on bona part de la Lliga està en joc, Pol.
Sí, partit marcat al calendari pels dos líders de primera divisió. Real Madrid i Girona arriben al maig separats per 2 punts i un triomf els donaria el liderat a qualsevol dels dos. L'entrenador dels gironins, Mitchell, admet que serà bonic sortir líders del feu blanc.
Penso que seria molt maco, seria espectacular, seria fer història. Ser líders en el Bernabéu, sortir líders en el, del Bernabéu seria molt especial per nosaltres i la dimensió mundial estaria ahí.
Fa uns minuts hem conegut la convocatòria de l'equip gironí. Ha entrat Dobbik a la llista, però en cauen David López i Ángel Herrera i Blin per sanció. Per la seva banda, el Real Madrid s'ha exercitat aquest matí a Valdebebas. Vinícius i Rüdiger han entrenat amb normalitat. També Tchouaméni, que apunta a central titular. Per contra, Nacho no ha entrenat amb l'equip, ho ha fet en solitari. Serà baixa pel maig contra els gironins per una sobrecàrrega. Per a Carlo Ancelotti, l'entrenador madridista, el partit de demà no decideix res.
Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga es muy, la liga sigue siendo muy larga. Yo creo que estamos muy bien, nosotros, el Girona, muy bien posicionado. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada de lo que va a ser la liga en los próximos meses.
El Barça, per la seva banda, rep el Granada. Serà diumenge a les 9 de la nit amb la baixa confirmada de Vitor Roque.
El comitè d'apel·lació ha desestimat el segon recurs del Barça per l'expulsió de Roque al camp de l'Alavés. Apel·lació ratifica el comitè de competició, que ja va dir no al primer recurs del club blaugrana, i el Barça no vol anar al TAT, que seria l'última instància a la qual podria recórrer. Roque, recordem, va ser expulsat amb doble targeta groga a Mendizorroza per una jugada molt polèmica.
Mentrestant, la Lliga Primera Divisió torna avui amb un Cádiz-Betis.
Duel andalús d'urgència pel Cádiz, que necessita els 3 punts per sortir del descens. Per la seva banda, el Betis busca entrar a Europa. El duel a les 9 de la nit. A més del plat fort del Real Madrid-Girona, que ja hem comentat, molt atractiu el partit de diumenge a la tarda. Sevilla i Atlético de Madrid es veuen les cares del Sánchez-Pizjuán amb l'obligació dels de Simeone de no punxar per seguir perseguint el Barça. Els sevillans, per la seva banda, volen confirmar el canvi de dinàmica iniciat a Vallecas.
I encara en futbol ja coneixem el rival del Barça a les semifinals de la Copa de la Reina.
Serà l'Atlètic Club de Bilbao, això és el que ha deparat el sorteig que s'ha celebrat fa una estona a la ciutat del futbol de Madrid. L'altra semifinal en parella, Real Societat i Atlètic de Madrid, unes semis que es disputaran el dia 6 i 7 de març, l'anada, i 13 i 14 de març la tornada. La gran final de la Copa serà el 18 de maig. Per la blaugrana Vicky López, el factor camp serà decisiu per passar l'eliminatòria.
Sabemos que son de tradición muy copera, que los equipos vascos siempre son muy fuertes, pero lo bueno es que la vuelta es en casa y esperemos darle una alegría a nuestra afición.
Dimecres passat, el Barça va eliminar amb golejada el Sevilla als quarts de final amb un 8-0 a l'estadi Johan Cruyff.
I tot això encara en futbol, la FIFA posa fre a la targeta blava.
La International Board, la responsable del reglament del futbol a escala mundial, debatrà el proper 2 de març incorporar aquesta targeta blava o el que és el mateix, una expulsió temporal de 10 minuts del terreny de joc per accions antiesportives o protestes fora de lloc. En un comunicat, la FIFA ha volgut puntualitzar que els informes sobre la targeta blava encara són incorrectes i prematurs. La intenció seria a començar a provar-la al futbol anglès. Li han preguntat avui a Ancelotti què li sembla la targeta blava i no s'ha posat massa a favor.
La idea general que tengo de las reglas es de intentar de simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no, pero la idea que tengo en general es intentar de simplificar un reglamento que cada año es aún más complicado.
La targeta blava és una de les mesures que vol impulsar la IFAB per acabar amb les protestes dels futbolistes. Altres iniciatives que s'estudiaran són que el capità sigui l'únic jugador que pugui parlar amb l'àrbitre o instaurar períodes de refredament pels partits més calents.
I parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta avui a l'Alba de Berlín en partit d'Eurolliga amb la intenció d'encadenar la tercera victòria consecutiva a Europa.
26a jornada de la competició al Palau, on els de Grimau intentaran seguir amb la bona ratxa a Europa. Un triomf sobre el conjunt alemany reforçaria la segona posició de l'equip a la màxima competició continental. El Barça ho té tot de cara, ja que només ha perdut un dels 13 partits que ha disputat a casa a l'Eurolliga. Per la seva banda, els berlinesos arriben a Barcelona com a penúltims classificats de la taula. Només han guanyat 2 dels últims 10 partits. Roger Grimau ha volgut parlar en roda de premsa del recent fitxatge de Ricky Rubio, que encara, això sí, no debutarà amb l'equip.
Ell està entrenant, el veig content, el veig feliç, però segueix sent part del procés i encara no està decidit. Bueno, no ho ha decidit ell. A veure l'equip... Bueno, pues a tots ens fa il·lusió, però hem de seguir amb aquesta paciència.
Ara mateix cap de les dues parts té pressa per fixar una data pel seu debut.
I acabem amb futbol sala. Màxima expectació pel retorn a les pistes de Sergio Lozano.
No serà fins dimecres que ve, però la venda d'entrades pel Barça Noia s'ha disparat un 106% només per la tornada a l'acció del Búfal, que després de 10 mesos de lesió trepitjarà de nou la pista del Palau Blaugrana. La seva és una autèntica història de superació. Ha patit 4 lesions greus al mateix genoll, 3 trencaments de lligament encreuat, però el madrileny no està decidit a tirar la tovallola i la seva afició respondrà.
Estel migdia.
Avui és És divendres i, per tant, dia d'estrenes musicals. Els catalans Ginestar publiquen el seu nou disc, Vida meva. Un àlbum de 13 noves cançons, entre elles aquestes que escoltem, Un piset amb tu.
El disc està dividit en dues parts. La cara recull les cançons d'amor cap a la parella amb un inici més eufòric i enamorat i que acaba en un trencament que dona pas a la cara B. Ja es pot escoltar totes les plataformes digitals.
Un disc que presentaran en directe el dia 5 d'abril al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Estrenes. Nosaltres amb això acabem. Tornarem dilluns, quan siguin les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda i bon carnaval. No.